Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Cues quilomètriques a l'AP7 i molta congestió a la Ronda de Dalt en la primera operació sortida de Setmana Santa. Fins ara han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 162.000 vehicles. Jordi Fortià.
Són un 28% dels 580.000 vehicles previstos fins les 3 de la tarda de demà dissabte. Trànsit avisa que la franja més complicada s'allargarà fins a les 9 de la nit. També serà crítica la de demà, de 10 del matí a 2 del migdia.
Ha activat el Ferrocat pel xoc d'un tren a la R11 amb un arbre caigut a la via pel fort vent. No hi ha hagut ferits, però els passatgers han hagut de ser evacuats. La línia està tallada entre Flaçà i Figueres.
També hi ha activat el Bencat i el Neucat per vent intens als extrems del país i per nevades al Pirineu durant tot el cap de setmana.
El conflicte a l'Orient Mitjà ja es deixa sentir en l'IPC, que el mes de març s'ha disparat fins al 3,3%, segons l'indicador avançat.
Tot plegat per l'increment del preu dels carburants. Pel Col·legi d'Economistes, però, el que més continua preocupant són problemes estructurals, com ara el dèficit fiscal, l'habitatge i, sobretot, les infraestructures. Carles Puig de Travi n'és el seu degà.
No ens despistem dels problemes que són estructurals i els que podem actuar. I ara estiguem 4 mesos pensant només en energia i deixant de banda problemes importants, com fer un consorci d'infraestructures, com tirar endavant el finançament, que són temes que sí que ens afecten de prop i els que podem actuar i que demanem als polítics que actuïn.
Carlos Cuerpo i Arcadi Espanya assumeixen el càrrec com a vicepresident del govern i ministre d'Hisenda, respectivament.
El nou ministre d'Hisenda ha defensat el nou model de finançament autonòmic.
Recordaba el modelo que has presentado, vice, y me acordaba de John Rawls, con esto de que si todas las comunidades pensaran, no en la situación de la que parten, sino en la situación en la que podrían llegar, pensarían en unas reglas más justas, sin duda alguna.
En cultura, la Virreina Centre de la Imatge presenta la retrospectiva més completa dedicada al cineasta Jean-Luc Godard.
La mostra La fraternitat de les metàfores recorre la trajectòria d'un cineasta marcat, com ha explicat el comissari Manuel Asín, pels traumes de la Segona Guerra Mundial.
Es un niño de la guerra, nacido del año 30, y lo que ocurre en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio, la ignorancia, digamos, de buena parte de la sociedad, entre la que él se incluía de aquello, se convierte en algo, en una especie de obsesión realmente, a la que vuelve constantemente a lo largo de su obra, sobre todo a partir de un cierto momento, sobre todo en las últimas décadas.
I en esports, Toni Castro, Jonas Vingegaard ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya i és nou líder.
Exhibició del ciclista danès en una cinquena etapa que ha començat a la Seu d'Urgell i que finalment ha acabat al coll de quilòmetres de la Molina. Cop d'autoritat de Vingegaard que gairebé deixa sentenciada la Volta. Demà es viurà la penúltima etapa de 158 quilòmetres de muntanya entre Berga i Caral.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de servei, de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta del Vencat de nou activada. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel més aviat destapat a gran part de Catalunya aquest divendres, que ha estat marcat per la tranquil·litat en aquest sentit i només amb alguns núvolets prims, molt poc destacables. També hem de dir que aquest vent de nord, aquesta tramuntana, no ha acabat de marxar, sobretot de l'Empordà, ni tampoc del Pirineu, així com el mestral, el vent de serè a les Terres de l'Ebre. Un ambient fresquet, per altra banda, malgrat el sol, no s'ha acabat d'escalfar gaire l'ambient. Atenció, perquè en vista el cap de setmana tornarà a enfortir-se el vent, un vent que, sobretot el dissabte a la tarda i el diumenge, tornarà a ser molt destacable a gran part del país, sobretot les comarques de Tarragona, del Pirineu i de Girona. I, molt concretament, el diumenge és quan bufarà amb molta més intensitat. Atenció, amb aquestes fortes ventades de tramuntana i mestral. També el dissabte aniran apareixent núvols a l'Alt Pirineu amb algunes nevades, sobretot a la tarda. I també a la tarda, ser el més tapat, amb alguna pluja fins i tot, a cavall del nord de Barcelona i del sud de Girona. No gaire quantitat d'aigua. Estem pendents a la xarxa.
Encara que el teu vell està boníssim.
Però ja no te'l miris.
Quim Ávila, Lluís Marquès i Bruna Cosí protagonitzen una història d'amor i desig.
Les pies. T'agrada.
Presentada als festivals de Màlaga i de Barcelona. Un altre home, de David Moragues. 27 de març als cinemes.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En marxa la primera operació sortida de Setmana Santa amb retencions quilomètriques a la P7 i congestió a la ronda de dalt per ara. La Setmana Santa comença també amb diversos avisos de protecció civil activats.
Des de les 12 del migdia han sortit 162.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, dels 580.000 previstos, un 28% dels esperats fins a les 3 de la tarda de demà dissabte. Trànsit avisa que la franja més complicada s'allargarà fins a les 9 de la nit. També serà crítica la de demà de 10 del matí a 2 del migdia. En aquestes franges els camions han de circular per la dreta i sense avançar a la P7 entre Vilafranca del Penedès i Sant Celoni.
En qualsevol cas, anem a veure quina és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, sobretot, destacar ara mateix un parell de punts a l'autopista P7, que fins ara no havia estat una tarda essencialment complicada, no per ser sortida que fos molt complicada. Ara es complica una miqueta més per la banda sud d'aquesta autopista P7 per dos accidents, els dos en sentit sud. D'una banda, a l'altura d'Altafulla, a la zona de Torredembarra, hi ha hagut un accident i queda encara un carril tallat en sentit Tarragona. Ja tenim uns ben bé 8-9 quilòmetres de retenció des de Roda de Barà fins a aquest punt, per tant, ja força malmesa en aquest tram autopista P7. I, com deia, més avall, en aquest cas a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, aquí hi ha hagut un altre accident. També hi ha un carril tallat en sentit sud, aquí de moment uns 3 quilòmetres d'aturades. A més, hem d'afegir a la C-17 un altre accident a Parets del Vallès, en sentit Vic, generant aturades, per tant, en aquesta direcció, i també per accident a la Nacional 260, de l'altura de Ripoll, s'està donant pas alternatiu i aturades en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit, el que dèiem, tret d'aquestes incidències que empitjoren la circulació, com a volum de trànsit no està sent molt, molt complicada a la tarda, és cert que queden punts amb intensitat, i bàsicament el que ens queda per destacar és la zona afectada per obres de l'autovia 2, de la zona de Jorba, on hi queden uns 2 quilòmetres de retenció en sentit Lleida. És tot de moment. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. A tot això, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest divendres un dispositiu extraordinari a tot Catalunya del Pla Campai Pista. Es tracta d'un operatiu per acabar amb els delictes que es produeixen a l'AP7, precisament, i a la resta de vies ràpides catalanes.
L'any passat s'hi van produir 4.000 delictes entre furts i robatoris de càrrega de camions. En els primers dos mesos que porta en marxa aquest operatiu, els fets delictius s'han reduït un 37%. Avui s'ha posat el focus en els robatoris a particulars per descuits o enganys, on els delinqüents avisen de rodes punxades o es fan passar per policies.
El nou FM, Marcel Puig.
Als voltants de quart d'una del migdia, a Gurb i al llarg de tot el dia, a la xarxa viària principal de la Catalunya Central, s'ha desplegat el Pla Campai Pista, un dispositiu que es du a terme arreu de Catalunya i que busca desarticular els delinqüents multarrits a les carreteres amb l'objectiu de reforçar la protecció de tots els viatgers. Aquest dispositiu lluita contra dos tipus de delinqüents. D'una banda, els furts en ruta, habitualment en turismes, i de l'altra, els taloners, que actuen de manera nocturna sobre camions amb mercaderies. Antoni Milla és sotscap dels Mossos d'Esquadra a la Catalunya Central.
El dispositiu aquest es manté el temps, està permanent obert. I de tant en tant fem uns dies, fem unes accions coordinades a nivell de tota Catalunya o a nivell de Catalunya Central, en la qual marquem unes vies, que són el nostre objectiu, i una sèrie de servei en concret, i muntem un dispositiu. El d'avui és a nivell de tota Catalunya. Les patrulles, tant de trànsit com de seguretat ciutadana, fan tasques preventives ordinàries dins del dispositiu a les vies d'aquí de Catalunya Central.
Des de que es va posar en marxa el pla, s'han detingut una quarantena de delinqüents. S'han intervingut 29 vehicles i se n'han recuperat 11.
I ho dèiem en portada, tot plegat en un inici de Setmana Santa en què de nou el vent és protagonista. Protecció Civil ha activat el pla Vencat per vent fort al Pirineu, Prepirineu, l'Empordà i les Terres de l'Ebre, que pot ser especialment intens aquest diumenge. També s'ha hagut d'activar el Procicat, el Procicat per al xoc d'un tren amb un arbre caigut a la via.
L'incident més greu per ara ha estat un tren de l'R11 amb 165 passatgers que ha xocat contra un arbre caigut a la via. Ha estat a Sant Jordi Desvalls, al Gironès. Per sort no hi ha ferits, però sí s'han hagut d'evacuar els passatgers. L'incident s'ha obligat a tallar la línia entre Flaçà i Figueres, tram que es cobreix amb servei alternatiu per carretera. Fins ara els bombers han rebut una cinquantena d'avisos, la majoria provenents de l'Alt Empordà. Són avisos per arbres caiguts i façanes en perill de caure per ara, però cap de greu. També hi ha activitat en prealerta al Nouacat davant la previsió de nevades aquest dissabte i diumenge, principalment a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Protecció Civil alerta de la possibilitat de torb, el fenomen de vents sobtats de més de 100 km per hora que arrosseguen neu i anul·len completament la visibilitat.
I doncs, pel que fa a les previsions turístiques d'aquesta Setmana Santa, Aena té programats 11.339 moviments a l'aeroport del Prat, només un 2% més que el 2025, però amb la incertesa afegida de les vagues d'assistència a terra de les empreses de handling. A l'aeroport, Josep Tarradellas, hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Des de l'aeroport Josep Tarradellas, els passatgers ja comencen a omplir les terminals i es nota l'inici d'aquesta operació sortida per Setmana Santa. Amb moltes ganes d'agafar un avió i desconnectar durant aquests dies, es preveuen més de 100.000 vols, un 2% més que l'any passat, una dada que confirma l'alta demanda de viatgers. Des de primera hora del matí s'han vist cues als controls de seguretat i a les zones de facturació. Nosaltres hem pogut parlar amb alguns passatgers que han estat aquí des de primera hora del matí.
No en som gaire conscients perquè acabem d'entrar, però suposo que tu dius perquè hi ha molta gent. Doncs mira, una imatge val més que mil paraules.
Acabem d'arribar, hi ha força gent, es veu, i anem a Itàlia, a Bolònia, amb una fira de peluqueria. Mentre que dilluns, quan tornem,
puguem anar a casa.
Estic perfecte, ja està.
Voy con un compañero a Argelia a hacer una visita. Casi siempre hay huelga cuando hay vacaciones. Pero no, de momento nada.
Tot plegat coincideix amb vagues del personal de handling que poden afectar la facturació, l'embarcament o la gestió d'equipatges i provoca així alguns retards.
Gràcies, Emma Romero, d'Esplugues Televisió. Pel que fa a l'ocupació a casa nostra, el turisme rural a Catalunya confia en les reserves d'última hora per remuntar una primera part de les vacances relativament fluixa. El nivell d'ocupació arriba al 70% de mitjana, però al llarg de la setmana.
La raó és que a hores d'ara alguns establiments encara no han registrat cap reserva. Per això, moltes cases d'agroturisme esperen fer el ple entre dijous Sant i dijous de Pasqua, sobretot a comarques de Girona i de la Catalunya Central. Al Ripollès i a la Cerdanya, la demanda ja és especial alta ara, gràcies a la neu. Carles Barcons, president de la Confederació de Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya, ha parlat a la xarxa.
En moment, les dades que tenim nosaltres són unes dades de relativament baixa ocupació, potser degut al mal temps, potser degut a un canvi de mentalitat i de forma de funcionar de la gent, no ho sabem. De fet, hi ha algunes cases que de moment la tenen totalment buida la Setmana Santa, el qual em sembla recordar que no havia passat mai. Entre tot plegat parlaríem del 70% d'ocupació segurament. Comptant la Setmana Santa llarga.
I les Terres de l'Ebre es preparen també per viure una Setmana Santa amb alta afluència de visitants, amb unes previsions d'ocupació turística que podrien superar el 80% durant els dies festius. El bon comportament del sector, impulsat pel turisme de natura, esportiu i de càmping, confirma l'atractiu creixent d'aquest territori.
La Costa Brava Centre estima una ocupació entre el 40 i el 50% durant el primer tram de Setmana Santa i del 60% del pel pont. La majoria de reserves es fan a última hora i s'espera que les xifres siguin similars a les de l'any passat. La previsió apunta a turistes de proximitat, francesos i visitants de segones residències.
Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
Enguany la Setmana Santa cau molt aviat, un factor que dificulta la temporada turística a la costa, ja que encara pot fer fred i la temporada de neu allargar-se. De moment, la previsió a la Costa Brava Centre és d'una ocupació moderada durant el primer cap de setmana i els quatre dies següents, entre el 40 i el 50%. Pel segon tram, coincidint amb el pont, s'estima un 60% d'ocupació. Tot i això, la tendència dels darrers anys mostra que la majoria de les reserves es fan a última hora. Ho explica Bàrbara Aller, presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
El moment està fluixet. Sí que és veritat que mirant números, en una setmana, no? Veient la demanda d'aquesta setmana, ha augmentat bastant. És a dir, la demanda està sent molt a última hora. Ja portem aquesta tendència des de fa molts anys.
Els turistes que visitaran la zona enguany són principalment de proximitat, francesos i propietaris de segones residències que busquen experiències diverses. La mitjana de pernoctacions es preveu d'entre 2 i 3 nits.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més titulars del dia. El conflicte a l'Orient Mitjà ja es deixa sentir en l'IPC, que el mes de març s'ha disparat fins al 3,3%, segons l'indicador avançat. L'augment de preu dels carburants n'és la causa principal. També el Banc d'Espanya ha revisat a l'alça les previsions d'inflació i la situen al 3%, 9 dècimes més.
L'organisme també fixa el PIB per enguany en el 2% i augura un escenari d'activitat més desfavorable tant aquest 2026 com el 2027 a causa del conflicte, però espera una normalització relativament ràpida del petroli i el gas.
Són dades que ha analitzat el Col·legi d'Economistes, que alerta d'una desacceleració per culpa de la guerra, però treu ferro a l'increment dels preus, ja que la inflació subjacent es manté estable. Tot i això, asseguren que els principals riscos per al creixement són el dèficit d'infraestructures i especialment el del servei de Rodalies. Jordi Casino.
En el seu informe trimestral, el Col·legi d'Economistes destaca que Catalunya es manté en una posició relativament millor que la d'altres països europeus, però adverteix que ha perdut una mica d'impuls per la guerra. En aquest sentit, i pel que fa a l'increment dels preus del mes de març, conegut aquest divendres, fa una crida a la calma i destaca que la inflació subjacent es manté estable. Més enllà del context internacional, però, l'enquesta alerta que el que més continua preocupant els economistes són problemes estructurals, com ara el dèficit fiscal, l'habitatge i, sobretot, les infraestructures. Carles Puig, de Travi, és el seu degà.
No ens despistem dels problemes que són estructurals i els que podem actuar, i ara estiguem 4 mesos pensant només en energia i deixant de banda problemes importants, com fer un consorci d'infraestructures, com tirar endavant el finançament, que són temes que sí que ens afecten de prop i els que podem actuar i que demanem als polítics que actuïn.
Pel que fa al nou model de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra, els economistes el valoren com un pas en la bona direcció, però alhora el veuen insuficient per resoldre els desequilibris estructurals.
Tot plegat amb el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que ja ha assumit avui la cartera de vicepresident primer del govern espanyol, i Arcadi Espanya, la de ministre d'Hisenda.
Aquest migdia s'ha fet l'acte de traspàs de carteres a la seu del Ministeri d'Hisenda, d'on Maria Jesús Montero deixa de ser titular. El ja ministre d'Hisenda ha defensat el nou model de finançament autonòmic.
Mont Carvajal.
Després de rebre la cartera del Ministeri d'Hisenda, aplaudiments, petons i abraçades, el nou ministre del RAM, el valencià Arcadi Espanya, ha dit que els seus deures immediats són aprovar els pressupostos generals de l'Estat, mantenir l'escut social i defensar el finançament autonòmic.
Recordava el modelo que has presentado, vice, y me acordaba de John Rawls, con esto de que si todas las comunidades pensaran, no en la situación de la que parten, sino en la situación en la que podrían llegar, pensarían en unas reglas más justas, sin duda alguna.
La ministra sortint, Maria Jesús Montero, ha dit d'ell que té capacitat negociadora i habilitat per dir no quan arriba el moment. I amb la cartera nova de vicepresident que afegeix a la d'Economia, Carlos Cuerpo ha parlat del seu avi miner i ha garantit que s'esforçarà perquè els joves tinguin el seu somni americà a l'espanyola.
Y como vicepresidente y ministro de Economía, mi compromiso es muy claro, seguir manteniendo vivo ese sentimiento de que España crece, España avanza, de que el esfuerzo tiene recompensa y el futuro será mejor que el presente.
Cuerpo és el primer home en ocupar la vicepresidència primera en els darrers 15 anys. Té un perfil tècnic i no té carnet del PSOE, i ara esdevé el número 2 del govern.
Barcelona serà la primera ciutat de l'Estat que tindrà la seva pròpia regulació dels lloguers de temporada. Ho farà possible la modificació del Pla General Metropolità. Carina Baibé.
Amb aquesta modificació del planejament urbanístic, el consistori podrà definir, distingir i limitar els diversos usos dels habitatges, és a dir, prohibir o restringir els lloguers de temporada i d'habitacions de forma pionera a l'Estat. D'aquesta manera ho ha defensat la tinent d'alcaldia, Laia Bonet.
Aquesta MPGM aborda un problema urgent i concret, que és l'ús fraudulent del lloguer de temporada per esquivar la regulació de preus i expulsar els veïns i les veïnes dels seus barris. És aquí on hi ha una distorsió greu del mercat residencial, és aquí on hi ha una emergència d'habitatge i és aquí on volem actuar.
Si bé republicans que el gener hi van votar en contra en salvar el projecte, els comuns han reclamat que en 6 mesos el consistori tingui enllestit el pla especial que ha de permetre regular els lloguers de temporada. Escoltem Gemma Tarafa dels comuns i la republicana Eva Baró.
No volem promeses pel 2028, volem fets consumats.
Nosaltres votarem a favor d'aquesta MPGM dels moviments socials. Ho farem malgrat els dubtes legítims que ens genera.
La bancada del no amb Junts, PP i Vox coincideix en advertir que la limitació no es traduirà en més lloguer habitual. El ple també ha aprovat la inversió de 3,6 milions en la construcció del Hall Zero de la Fira de Barcelona, mentre que el síndic de Greuges ha presentat el seu informe anual en què adverteix que el principal problema de la ciutat és el sensellarisme.
Doncs precisament a Badalona, Xavier García Albiol ha avançat detalls sobre la creació del primer menjador social municipal de la ciutat. Serà un equipament finançat al 100% per l'Ajuntament i tindrà capacitat per atendre fins a 32 persones. Ho ha dit en un ple monogràfic sobre el sensellarisme a la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona.
El projecte es portarà al ple a l'abril i les obres, segons l'alcalde, podrien començar el segon semestre del 2026. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
Aquest expedient que ja està finalitzat s'aprovarà durant la primera quinzena del mes d'abril, o sigui aquest mes que entrem ara, i la voluntat, ja tenim la dotació econòmica, ho tenim tot preparat, la voluntat és que es liciti immediatament i que les obres comencin durant el segon semestre d'aquest any 2026.
El nou menjador social estarà en un local de dues plantes, en una ubicació encara per determinar, i tindrà una superfície de 262 metres quadrats. Actualment el projecte es troba en fase final de redacció i el consistori preveu licitar les obres d'adequació abans de l'estiu, amb un pressupost aproximat de 300.000 euros.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'entitat Dret a Morir Dignament espera que el cas de la Noelia Castillo sigui l'últim que trigui tant a resoldre's.
Reclamen una reforma legislativa que, en cas de recurs de terceres persones, permeti una sentència ferma en menys d'un mes. La jove del Garraf ha trigat més d'un any i mig a poder rebre l'eutanàsia a causa dels múltiples recursos judicials que ha presentat advocats cristians a instàncies del seu pare.
Cristina Álvarez.
Des que fa 5 anys es va aprovar la llei d'eutanàsia, hi ha hagut 3 casos entre els 1.500 aprovats que han estat recorreguts per terceres persones. Segons Ramon Riu, jurista de Dret a Morir Dignament, revelen una escletxa legal que s'ha de corregir, ja que provoca un gran patiment afegit a les persones que estan esperant una resolució. Riu espera que s'aprovi una reforma de la llei que permeti reduir terminis.
Proposem una reforma de la legislació processal en la que, si es plantegés algun recurs, això s'hauria de conèixer i resoldre en un màxim d'uns 20 dies al voltant d'uns 20 dies al Tribunal Superior de Justícia. La legislació processal es pot modificar per una llei aprovada a les Corts per majoria simple. Per tant, crec que és una cosa perfectament possible dins d'aquesta legislatura.
Aquesta sentència ja no seria susceptible de recurs en via judicial, si bé encara ho podria ser en part el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeu de Drets Humans. El Parlament de Catalunya treballa per aprovar el mes que ve una proposició de llei en aquest sentit. Un cop aprovada es portarà al Congrés, que és qui té competència per modificar la llei estatal que regula l'eutanàsia.
I encara en plana social, els pares acusats de maltractaments i agressió sexual a un nounat de 6 setmanes van dur-lo a diversos centres mèdics abans que ingressés a la Vall d'Hebron.
Va ser l'última visita que es va activar el protocol contra maltractaments infantils. El Departament de Salut té en marxa una investigació per analitzar les visites fetes des del naixement.
En cultura, la Virreina Centre de la Imatge presenta la retrospectiva més completa dedicada al cineasta Jean-Luc Godard. La mostra, la Fraternitat de les Metàfores, fa servir pel·lícules, quaderns de rodatges i objectes del director per repassar una carrera molt marcada per la violència de la guerra, David Navarro.
Jean-Luc Godard va dedicar bona part dels seus 91 anys de vida al cinema. Per les sales de l'exposició veurem documents majoritàriament inèdits fruit de la col·laboració amb la fundació que porta el nom del director. Destaquen una 50ena de documents audiovisuals, com pel·lícules o entrevistes, nombrosos quaderns de rodatge i fins i tot dossiers de premsa confeccionats pel mateix Godard. La Fraternitat de les Metàfores recorre la trajectòria d'un cineasta marcat, com ha explicat el comissari Manuel Asín, pels traumes de la Segona Guerra Mundial.
És un niño de la guerra, nacido del año 30, y lo que ocurre en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio, la ignorancia, digamos, de buena parte de la sociedad, entre la que se incluía de aquello, se convierte en algo, en una especie de obsesión realmente, a la que vuelve constantemente a lo largo de su obra, sobre todo a partir de un cierto momento, sobre todo en las últimas décadas.
Així, des de la Guerra Civil Espanyola fins al conflicte a l'ex-Yugoslàvia, passant per Algèria, Vietnam i pels efectes de la guerra, són molt presents en l'obra de Jean-Luc Godard. La mostra també analitza la gran aportació del director a l'estudi de la història del cinema i es podrà veure fins al 4 d'octubre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espart Girona s'estrena aquesta nit a la Copa de la Reina de Bàsquet, que s'està disputant al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Les gironines s'enfronten al Perfumeries Avenida de Salamanca. Serà a 9:45 en el partit més esperat d'aquests quarts de final. València Bàsquet i Casa de Montsaragossa ja són a semifinals. Girona FM, Pau Villafanyer.
Sense sorpreses en els enfrontaments d'ahir, on Saragossa i València van guanyar sense molts problemes i ja estan a semifinals. Avui les gironines entraran en acció a partir de 9:45 de la nit contra el Perfumeries Avenida. Abans, però, s'haurà disputat el Jairis Leganés a partir de 6:45, d'on sortirà el semifinalista, que es trobaria l'Uni en cas d'eliminar l'equip de Salamanca. Roberto Íñiguez, tècnic de les gironines, va explicar ahir en la prèvia que l'equip no es pot permetre anar de menys a més.
Creo que por cómo es el rival, evidentemente, evidentemente no es una copa en la que podamos ir de menos a más, ¿no? Como dices a veces, ¿no? Bueno, pues no hemos jugado muy bien, pero hemos pasado y mañana estaremos mejor. Esto que se dice alguna vez, ¿no? Bueno, pues aquí hay que ir de más a más, porque jugamos con una avenida que viene con todas las jugadoras recuperadas y creo que llegamos momentos diferentes de la temporada y ya está. Entonces, por eso digo que hay que ir de más a más.
Íñiguez va explicar que Chloe Bibi i Laura Quevedo són dubte per jugar avui, mentre que Canella continua de baixa, però ha viatjat amb l'equip.
Més bàsquet, perquè el Barça té aquesta nit una nova cita amb l'Eurolliga. Serà a casa al Palau Blaugrana ja les 5 jornades finals de la fase de Lliga. El Barça rep a les 9 a l'Estrella Roja, situat just una posició per sobre a la classificació amb el mateix número de victòries. Un Barça que busca el tercer triomf consecutiu a la competició. Escoltem l'entrenador Xavi Pasqual.
Hem aconseguit dues victòries molt importants a Eurolliga, a València i contra l'Efes aquí a casa, i que ho hem de mirar d'aquesta manera, no? Que d'alguna manera pues, hem aconseguit treure aquestes dues victòries i ara en tenim una altra per endavant, no? I sempre mirar una miqueta endavant, no? Aquí hem d'estar tots molt junts en aquests moments per intentar aconseguir aquesta victòria del divendres, que és molt important, no?
El Joventut de Badalona ha anunciat la renovació de l'entrenador Dani Miret. El badaloní seguirà vinculat amb la penya fins al 2028. Miret porta 2 anys a la banqueta del primer equip del Joventut després de passar per les diferents categories de base del club. En ciclisme, Jonas Vingegaard ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya i és nou líder. Exhibició del ciclista danès en una 5a etapa que ha començat a la Seu d'Urgell i que finalment ha acabat al Coll de Pal, a 2 quilòmetres de la Molina. Félix Gall ha acabat segon i Lenny Martínez tercer. Remco no ha pogut seguir el ritme i ha entrat 1 minut i 38 segons després de Vingegaard, que amb aquest cop d'autoritat l'Ali gairebé deixa sentenciada la Volta. Demà es viurà la penúltima etapa, 158 quilòmetres de muntanya entre Berga i Caral.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les esteles dels avions ens fumiguen.
Fake.
Les vacunes provoquen autisme.
Fake.
Canvi climàtic? Sempre ha fet calor.
Fake.
La Terra és plana.
Fake. Detecta les fakes de les news i trenca la cadena. Consulta diva.cat/desinformació. Diputació de Barcelona.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La poesia i la màgia s'uneixen en aquest preciós poema que ens recita la Montse Macías. Per cert, us agrada fer ocells de paper?
Hola, embaladits. Em dic Montse Macías. Vaig a quart de primària de l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. El poema que he escollit es titula Ocells de paper i l'ha escrit el Ramon Besora. He escollit aquest poema perquè m'agraden les seves rimes. A l'escola, l'esquirol, la guineu, el cabriol, la fagina i l'arissó canten aquesta cançó. Plega't, plega't, paperet, que farem un ocellet. Plega't, plega't, paperó, que farem un ocelló. I els diu el mestre, un gat fer. Ara, amb uns fulls de paper, llapis, pintura i pinzells, podeu fer bonics ocells. Quan la feina han acabat, diu content el mestre gat. Aquests ocells tenen vida, i afegirà el mussol. No són ocells de mentida, sinó ocells de caníbol. Sorprès fa el petit senglar, ja es comencen a enlairar. Si eren retalls de paper, quina màgia han pogut fer? I amb cants aixequen el vol. El pit roig, el verderol, la perdiu, el gafarró, la puput, el reietó, el pigot, la cucareta, el passarell, l'oreneta, i quan s'apropa l'estiu, cadascun d'ells es fa el seu niu.
Un poema preciós. Gràcies, Montse. Fins al proper embaladits i a volar, ocellets. Adeu.
Adeu, embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Cues quilomètriques a l'AP7 i congestió a la Ronda de Dalt en la primera operació sortida de Setmana Santa. Fins ara han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 226.000 vehicles.
Són un 39% dels 580.000 vehicles previstos fins a les 7 de la tarda de demà dissabte. Trànsit avisa que la franja més complicada s'allargarà fins a les 9 de la nit. També serà crítica la de demà de 10 del matí a 2 del migdia.
El xoc d'un tren a la R11 amb un arbre caigut a la via pel fort vent ha obligat a activar el Ferrocat aquesta tarda. No hi ha hagut ferits, però els passatgers han hagut de ser evacuats. La línia està tallada entre Flaçà i Figueres.
També hi ha activat el Bencat i el Neucat per vent intens als extrems del país i per nevades al Pirineu durant tot el cap de setmana.
El conflicte a l'Orient Mitjà ja es deixa sentir a l'IPC, que el mes de març s'ha disparat fins al 3,3%, segons l'indicador avançat.
Tot plegat per l'increment del preu dels carburants. Pel Col·legi d'Economistes, però, el que més continua preocupant són problemes estructurals, com ara el dèficit fiscal, l'habitatge i, sobretot, les infraestructures. Carles Puig, de Travi, n'és el seu degà.
No ens despistem dels problemes que són estructurals i els que podem actuar. I ara estiguem 4 mesos pensant només en energia i deixant de banda problemes importants, com fer un consorci d'infraestructures, com tirar endavant el finançament, que són temes que sí que ens afecten de prop i els que podem actuar i que demanem als polítics que actuï.
Carlos Cuerpo i Arcadi Espanya assumeixen el càrrec com a vicepresident del govern i ministre d'Hisenda, respectivament.
El nou ministre d'Hisenda ha defensat el nou model de finançament autonòmic.
Recordava el modelo que has presentado, vice, y me acordaba de John Rawls, con esto de que si todas las comunidades pensaran, no en la situación de la que parten, sino en la situación en la que podrían llegar, pensarían en unas reglas más justas, sin duda alguna.
En cultura, la Virreina Centre de la Imatge presenta la retrospectiva més completa dedicada al cineasta Jean-Luc Godard.
La mostra La Ferranguitat de les Metàfores recorre la trajectòria d'un cineasta marcat, com ha explicat el comissari Manuel Asín, pels traumes de la Segona Guerra Mundial.
Es un niño de la guerra, nacido del año 30, y lo que ocurre en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio, la ignorancia, digamos, de buena parte de la sociedad, entre la que se incluía de aquello, se convierte en algo, en una especie de obsesión realmente, a la que vuelve constantemente a lo largo de su obra, sobre todo a partir de un cierto momento, sobre todo en las últimas décadas.
I en esports, Toni Castro, Jonas Vingegaard ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya i és nou líder.
Exhibició del ciclista danès en una cinquena etapa que ha començat a la Seu d'Urgell i que finalment ha acabat al Coll de Pal, a 2 quilòmetres de la Molina. Cop d'autoritat de Vingegaard, que gairebé sentenciada la volta. Demà es viurà la penúltima etapa. Seran 158 quilòmetres de muntanya entre Berga i Queralt.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim de nou plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció pel Bencat i pel Neucat. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel més aviat destapat a gran part de Catalunya. Aquest divendres que ha estat marcat per la tranquil·litat en aquest sentit i només amb alguns núvolets prims, molt poc destacables. També hem de dir que aquest vent de nord, aquesta tramuntana, no acaba de marxar, sobretot de l'Empordà, ni tampoc del Pirineu, així com el mestral, el vent de serè, a les Terres de l'Ebre. Un ambient fresquet, per altra banda, malgrat el sol, no s'ha acabat d'escalfar gaire l'ambient. Atenció, perquè hem vist el cap de setmana tornarà a enfortir-se el vent. Un vent que, sobretot el dissabte a la tarda i el diumenge, tornarà a ser molt destacable a gran part del país, sobretot les comarques de Tarragona, del Pirineu i de Girona. I molt concretament el diumenge és quan bufarà amb molta més intensitat. Atenció amb aquestes fortes ventades de tramuntana i mestral. També el dissabte aniran apareixent núvols a l'Alt Pirineu amb algunes nevades, sobretot a la tarda. tarda. I també a la tarda cel més tapat, amb alguna pluja fins i tot, a cavall del nord de Barcelona i del sud de Girona. No gaire quantitat d'aigua. Estem pendents a la xarxa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa la primera operació sortida de Setmana Santa amb retencions quilomètriques a l'AP7. La Setmana Santa comença també amb diversos avisos de protecció civil activats.
Des de les 12 del migdia han sortit 226.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, dels 580.000 previstos, un 39% dels esperats fins a les 3 de la tarda de demà dissabte. Trànsit avisa que la franja més complicada s'allargarà fins a les 9 de la nit. També serà crítica la de demà de 10 del matí a 2 del migdia. En aquestes franges, els camions han de circular per la dreta i sense avançar a la P7 entre Vilafranca del Penedès i Sant Celoni.
I en qualsevol cas, anem a veure ara quina és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs sobretot destacar un punt, el principal ara mateix de retencions a la xarxa viària, situat a l'autopista AP7 i per un accident que hi ha hagut ja fa una estoneta a l'altura d'Altafulla, de Torredembarra. Es manté un carril tallat en sentit Tarragona, en sentit sud, i es mantenen aquí uns 8-9 quilòmetres de lentitud aturades des de ben bé Coma-ruga fins a aquest punt, en tram doncs, força tapeït a l'autopista en sentit sud. A la Nacional 340, que circula paral·lela per aquest tram, hi ha també lentitud amb aturades a la zona de Coma-ruga i més avall també a l'altura de Creixell, també tot plegat en sentit Tarragona. Queden altres punts on hi ha volum, però la veritat és que ara mateix el principal focus de retencions és aquest que comentàvem. Per exemple, en el cas de l'autovia 2 a l'altura de Jorba, que és un tram afectat per obres, hi ha un quilòmetre de lentitud, algunes aturades, sentit Lleida, per aquest motiu. També tenim aturades ara mateix puntuals a la B20, a la Pota Nord, això sí, compactes, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, i alguns trams també de la Ronda Litoral que encara van una mica espessos. Però vaja, tot plegat, com dèiem, tret d'aquestes incidències que s'han viscut a l'autopista AP7, no està sent, si més en el moment, una operació sortida complicada. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. A tot això, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest divendres un dispositiu extraordinari a tot Catalunya del Pla Campai Pista. Es tracta d'un operatiu per acabar amb els delictes que es produeixen a la P7 i a la resta de vies ràpides catalanes.
L'any passat s'hi van produir 4.000 delictes entre furts i robatoris de càrrega de camions. En els primers dos mesos que porta en marxa aquest operatiu, els fets delictius s'han reduït un 37%. Avui s'ha posat el focus en els robatoris a particulars per descuits o enganys on els delinqüents avisen de rodes punxades o es van passar per policies.
Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
Des de l'1 de gener d'aquest 2026, els Mossos d'Esquadra han desplegat una variant del dispositiu Campai, anomenada Pista, a les vies ràpides del país, amb l'objectiu de reduir els furts i els robatoris que els delinqüents reincidents fan a les autopistes. Aquest divendres 27 de març, coincidint amb l'operació sortida de la Setmana Santa, la policia ha impulsat un d'aquests dispositius, però més intensiu, a totes les vies d'alta capacitat, com ara l'AP7, la C32 o l'AP2. Joan Molet, cap del Campai Pista al Camp de Tarragona.
En aquest cas, principalment l'AP7, que ja ho hem comentat, a Catalunya s'han detectat, per exemple, l'any passat hi van haver 4.000 fets. D'aquests 4.000 fets, el 85% dels fets han estat a l'AP7.
Els Mossos han mobilitzat entre les 11 del matí i les 6 de la tarda nombroses patrulles uniformades i patrulles de paisà, sumant un total de 260 efectius. La tipologia dels delinqüents que operen en aquestes carreteres són dues. Els que fan furts a vehicles de matrícula estrangera, aprofitant distraccions, ja sigui a les àrees de servei o als vorals, o els grups organitzats que roben de nit les càrregues de camions que estan aparcats en zones de descans.
Ho dèiem en portada, tot plegat en un inici de Setmana Santa en què de nou el vent és protagonista. Protecció Civil ha activat el Pla Vencat per vent fort al Pirineu, Prepirineu, l'Empordà i les Terres de l'Ebre, que pot ser especialment intens aquest diumenge. També s'ha hagut d'activar el Ferrocat per al xoc d'un tren amb un arbre caigut a la via.
L'incident més greu per ara ha estat un tren de l'R11 amb 165 passatgers que ha xocat contra un arbre caigut a la via. Ha estat a Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès. Per sort no hi ha ferits, però sí s'han hagut d'evacuar els passatgers. L'incident s'ha obligat a tallar la línia entre Flaçà i Figueres, tram que es cobreix amb servei alternatiu per carretera. Fins a les bombers han rebut una cinquantena d'avisos, la majoria provenents de l'Alt Empordà. Són avisos per arbres caiguts i façanes en perill de caure. Per ara, però cap de greu. També hi ha activat un prealerta al Neucat davant la previsió de nevades d'aquest dissabte i diumenge, principalment a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Protecció Civil alerta de la possibilitat de torb, el fenomen de vents sobtats de més de 100 km per hora que arrosseguen neu i anul·len completament la visibilitat.
I pel que fa a les previsions turístiques d'aquesta Setmana Santa, Aena té programats 11.339 moviments a l'aeroport del Prat, només un 2% més que el 2025, però amb la incertesa afegida de les vagues d'assistència a terra de les empreses de handling. A l'aeroport Josep Tarradellas hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Emma Romero, bona tarda.
Molt bona tarda. Des de l'aeroport Josep Tarradellas, els passatgers ja comencen a omplir les terminals i es nota l'inici d'aquesta operació sortida per Setmana Santa. Amb moltes ganes d'agafar un avió i desconnectar durant aquests dies, es preveuen més de 100.000 vols, un 2% més que l'any passat, una dada que confirma l'alta demanda de viatgers. Des de primera hora del matí s'han vist cues als controls de seguretat i a les zones de facturació. Nosaltres hem pogut parlar amb alguns passatgers que han estat aquí des de primera hora del matí.
No en som gaire conscients perquè acabem d'entrar, però suposo que tu dius perquè hi ha molta gent. Doncs mira, una imatge val més que mil paraules.
Acabem d'arribar, hi ha força gent, es veu, i anem a Itàlia, a Bolònia, amb una fira de peluqueria. Mentre que dilluns, quan tornem,
estigui
tot perfecte i ja està.
Voy con un compañero a Argelia a hacer una visita, casi siempre igual que cuando hay vacaciones. Pero no, de momento nada.
Tot plegat coincideix amb vagues del personal de handling que poden afectar la facturació, l'embarcament o la gestió d'equipatges i provoca així alguns retards.
Gràcies, Emma. Pel que fa a l'ocupació a casa nostra, el turisme rural a Catalunya confia en les reserves d'última hora per remuntar una primera part de les vacances relativament fluixa. El nivell d'ocupació arriba al 70% de mitjana al llarg de la setmana.
La raó és que a hores d'ara alguns establiments encara no han registrat cap reserva. Per això, moltes cases d'agroturisme esperen fer el ple entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua, sobretot a comarques de Girona i de la Catalunya Central. Al Ripollès i a la Cerdanya la demanda ja és especialment alta, gràcies a la neu. Carles Barcons, president de la Confederació de Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya, ha parlat a la xarxa.
Al moment les dades que tenim nosaltres són unes dades de relativament baixa ocupació, potser degut al mal temps, potser degut a un canvi de mentalitat i de forma de funcionar de la gent, no ho sabem. De fet, hi ha algunes cases que de moment la tenen totalment buida la Setmana Santa, el qual em sembla recordar que no havia passat mai. Entre tot plegat parlaríem del 70% d'ocupació segurament. Comptant la Setmana Santa llarga.
En aquests establiments rurals, el perfil dels clients continua sent majoritàriament famílies a l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que enguany el conflicte a l'Orient Mitjà podria ampliar la clientela que ha optat per fer turisme de proximitat en detriment de viatges llargs o a l'estranger.
I a la Costa Brava Centre s'estima una ocupació d'entre el 40% i el 50% durant el primer tram de Setmana Santa i del 60% pel pont. La majoria de reserves es fan a última hora i s'espera que les xifres siguin similars a les de l'any passat. La previsió apunta a turistes de proximitat, francesos i visitants de segones residències.
Les Terres de l'Ebre es preparen per viure una Setmana Santa amb alta afluència de visitants, amb unes previsions d'ocupació turística que podrien superar els 80% durant els dies festius. El bon comportament del sector, impulsat pel turisme de natura, esportiu i de càmping, confirma l'atractiu creixent d'aquest territori.
21 Ràdio, Caterina Vinyó.
Les Terres de l'Ebre tornaran a registrar una elevada activitat turística durant la Setmana Santa. Si bé les previsions d'ocupació se situaran en un 60% a l'inici de la setmana, aquestes xifres s'incrementaran a més del 80% els dies festius a partir de Dijous Sant. Àngels Ferrer és membre de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme.
La previsió per aquesta primera setmana podria ser d'un 60% més o menys. I cara a la Setmana Santa en puritat, que és el dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, seria d'un 80% aproximadament. Depenem molt dels factors climatològics. Ara que ha començat una millora del temps, sí que estan entrant moltes reserves d'última hora.
El turisme esportiu, un entorn natural i tranquil, i les activitats a l'aire lliure són els punts forts d'aquesta destinació turística.
El parc natural és el cor d'aquesta zona i, per tant, tot el que figura al costat ho estan buscant. Gastronomia, esport, senderisme, cicloturisme, natura i una zona, evidentment, que no està tan explotada turística perfectament, que no hi ha aglomeracions i és una zona molt tranquil·la.
Destaca també l'ocupació en els càmpings, que cada any pren més força tant pel turisme nacional com l'europeu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El conflicte a l'Orient Mitjà ja es deixa sentir en l'IPC, que el mes de març s'ha disparat fins al 3,3%, segons l'indicador avançat. L'augment de preu dels carburants n'és la causa principal. També el Banc d'Espanya ha revisat de l'alça les previsions d'inflació i la situa en el 3%, 9 dècimes més.
L'organisme també fixa el PIB per enguany en el 2,3% i augura un escenari d'activitat més desfavorable tant aquest 2026 com el 2027 a causa del conflicte, però espera una normalització relativament ràpida del petroli i el gas.
Són dades que ha analitzat el Col·legi d'Economistes, que alerta d'una desacceleració per culpa de la guerra, però treu ferro a l'increment dels preus, ja que la inflació subjacent es manté estable. Tot i això, asseguren que els principals riscos per al creixement són el dèficit d'infraestructures i especialment el del servei de Rodalies, Jordi Casino.
En el seu informe trimestral, el Col·legi d'Economistes destaca que Catalunya es manté en una posició relativament millor que la d'altres països europeus, però adverteix que ha perdut una mica d'impulsa per la guerra. En aquest sentit, i pel que fa a l'increment dels preus del mes de març, conegut aquest divendres, fa una crida a la calma i destaca que la inflació subjacent es manté estable. Més enllà del context internacional, però, l'enquesta alerta que el que més continua preocupant els economistes són problemes estructurals, com ara el dèficit fiscal, l'habitatge i, sobretot, les infraestructures. Carles Puig de Travi és el seu degà.
No ens despistem dels problemes que són estructurals i els que podem actuar, i ara estiguem 4 mesos pensant només en energia i deixem de banda problemes importants com fer un consorci d'infraestructures, com tirar endavant el finançament, que són temes que sí que ens afecten de prop i els que podem actuar i que demanem als polítics que actuïn.
Pel que fa al nou model de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra, els economistes el valoren com un pas en la bona direcció, però alhora el veuen insuficient per resoldre els desequilibris estructurals.
Tot plegat amb el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que ja ha assumit avui la cartera de vicepresident primer del govern espanyol, i a Arcadi Espanya la de ministre d'Hisenda.
Aquest migdia s'ha fet l'acte de traspàs de carteres a la seu del Ministeri d'Hisenda. Don Maria Jesús Montero deixa de ser titular. El ja ministre d'Hisenda ha defensat el nou model de finançament autonòmic.
Mont Carvajal.
Després de rebre la cartera del Ministeri d'Hisenda, aplaudiments, petons i abraçades, el nou ministre del RAM, el valencià Arcadi Espanya, ha dit que els seus deures immediats són aprovar els pressupostos generals de l'Estat, mantenir l'escut social i defensar el finançament autonòmic.
Recordava el modelo que has presentado, vice, y me acordaba de John Rawls, con esto de que si todas las comunidades pensaran, no en la situación de la que parten, sino en la situación en la que podrían llegar, pensarían en unas reglas más justas, sin duda alguna.
La ministra sortint, Maria Jesús Montero, ha dit d'ell que té capacitat negociadora i habilitat per dir no quan arriba el moment. I amb la cartera nova de vicepresident que afegeix a la d'Economia, Carlos Cuerpo ha parlat del seu avi miner i ha garantit que s'esforçarà perquè els joves tinguin el seu somni americà a l'espanyola.
Y como vicepresidente y ministro de Economía, mi compromiso es muy claro, seguir manteniendo vivo ese sentimiento de que España crece, España avanza, de que el esfuerzo tiene recompensa y el futuro será mejor que el presente.
Cuerpo és el primer home en ocupar la vicepresidència primera en els darrers 15 anys. Té un perfil tècnic i no té carnet del PSOE, i ara esdevé el número 2 del govern.
L'entitat Dret a Morir Dignament espera que el cas de la Noelia Castillo sigui l'últim que trigui tant a resoldre's.
Reclamen una reforma legislativa que, en cas de recurs a terceres persones, permeti una sentència ferma en menys d'un mes. La jove del Garraf ha trigat més d'un any i mig a poder rebre l'eutanàsia a causa dels múltiples recursos judicials que ha presentat advocats cristians a instàncies del seu pare.
Cristina Álvarez.
Des que fa 5 anys es va aprovar la llei d'eutanàsia, hi ha hagut 3 casos entre els 1.500 aprovats que han estat recorreguts per terceres persones. Segons Ramon Riu, jurista de Dret a Morir Dignament, escletxa legal que s'ha de corregir, ja que provoca un gran patiment afegit a les persones que estan esperant una resolució. Riu espera que s'aprovi una reforma de la llei que permeti reduir terminis.
Proposem una reforma de la legislació processal en la que, si es plantegés algun recurs, això s'hauria de conèixer i resoldre en un màxim d'uns 20 dies al voltant. Tant d'uns 20 dies, al Tribunal Superior de Justícia, la legislació processal es pot modificar per una llei aprovada a les Corts per majoria simple. Per tant, crec que és una cosa perfectament possible dins d'aquesta legislatura.
Aquesta sentència ja no seria susceptible de recurs en via judicial, si bé encara ho podria ser en part el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeu de Drets Humans. El Parlament de Catalunya treballa per aprovar el mes que ve una proposició de llei en aquest sentit. Un cop aprovada, es portarà al Congrés, que és qui té competències per modificar modificar la llei estatal que regula l'eutanàsia.
I els pares acusats de maltractaments i agressió sexual a un nounat de 6 setmanes van dur-lo a diversos centres mèdics abans que ingressés a Vall d'Hebron.
Va ser l'última visita que es va activar el protocol contra maltractaments infantils. El Departament de Salut té en marxa una investigació per analitzar les visites fetes des del naixement.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, el president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia l'adjudicació de les obres de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines, que començaran a l'estiu. Ona Codinenca.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet des d'uns terrenys situats a tocar de la carretera que uneix Sant Feliu i Gallifa i que serà precisament on la nova infraestructura generarà una nova entrada cap als municipis. La variant té un cost de 43 milions d'euros i gairebé 4 quilòmetres i mig de llargada. És una infraestructura llargament reivindicada al municipi, per això l'alcalde Pol Cabuti ha definit el dia d'històric. Escoltem Pol Cabuti i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
És una inversió, probablement, la inversió de diners més important que es farà dins del terme municipal de Sant Feliu de Codines, però m'agrada explicar-ho sempre, no és la variant de Sant Feliu de Codines, és la variant que uneix el Vallès amb el Moianès.
I a les empreses que treballaran en aquesta obra. Els demano sensibilitat, ja sé que la tenen, sensibilitat, sobretot escoltar el territori. I aquesta obra, també ho dic, serà un exemple més de que ho podem fer tot bé, de que no hem de tenir por a fer coses amb orografies complicades ben fet.
La variant traurà els gairebé 4.000 vehicles que cada dia creuen Sant Feliu per la C-59, i especialment els de gran tonatge, que generen problemes de mobilitat i seguretat.
I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha incorporat al CAP doctor Josep Torret de Malgrat una prova pilot de musicoteràpia dirigida a pacients fràgils. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
Tal com detallen des de la corporació, aquesta iniciativa és innovadora en l'àmbit de l'atenció primària i consisteix en 4 sessions setmanals adreçades a una dotzena d'usuaris. La voluntat d'aquestes és estimular la seva memòria, atenció i concentració. Les sessions tenen una durada d'una hora i durant aquest temps els pacients escolten música, canten cançons vinculades als seus records i toquen instruments. D'aquesta manera, a banda dels beneficis cognitius, la musicoteràpia ajuda els pacients a reduir la seva ansietat i també a generar un espai de benestar emocional per ells. N'ha donat més detalls la musicoterapeuta Silvina Gómez.
A medida que van avanzando la edad y a medida que aparecen algunas patologías, les es más difícil detener sus impulsos. El hecho de cantar, por ejemplo, que también es lo que más me importa, es la cohesión grupal, ¿no?
Actualment aquesta iniciativa la subvenciona la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Malgrat. Tot i això, degut a la bona rebuda de l'activitat, el CAP ja treballa per trobar noves vies de finançament per poder-li donar continuïtat.
I en cultura, la Virreina Centre de la Imatge presenta la retrospectiva més completa dedicada al cineasta Jean-Luc Godard. La mostra La fraternitat de les metàfores fa servir pel·lícules, quaderns de rodatges i objectes del director per repassar una carrera molt marcada per la violència de la guerra. David Navarro.
Jean-Luc Godard va dedicar bona part dels seus 91 anys de vida al cinema. Per les sales de l'exposició veurem documents majoritàriament inèdits fruit de la col·laboració amb la fundació que porta el nom del director. Destaquen una 50ena de documents audiovisuals, com pel·lícules o entrevistes, nombrosos quaderns de rodatge i fins i tot dossiers de premsa confeccionats pel mateix Godard. La fraternitat de les metàfores recorre la trajectòria d'un cineasta marcat, com ha explicat el comissari Manuel Asín, pels traumes de la Segona Guerra Mundial.
És un niño de la guerra, nacido del año 30, y lo que ocurre en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio, la ignorancia, digamos, de buena parte de la sociedad, entre la que se incluía de aquello, se convierte en algo, en una especie de obsesión realmente, a la que vuelve constantemente a lo largo de su obra, sobre todo a partir de un cierto momento, sobre todo en las últimas décadas.
Així, des de la Guerra Civil Espanyola fins al conflicte a l'ex-Yugoslàvia, passant per Algèria, Vietnam i Palestina, els efectes de la guerra són molt presents en l'obra de Jean-Luc Godard. La mostra també analitza la gran aportació de l'estudi de la història del cinema i es podrà veure fins al 4 d'octubre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espart Girona s'estrena a la Copa de la Reina de Bàsquet al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona contra el Perfumeries Avenida de Salamanca. Serà a 2:15 de la nit en el partit més esperat dels quarts de final. València i Saragossa ja són a semifinals. Escoltem l'entrenador de l'Uni, Roberto Iñiguez.
creo que por cómo es el rival, evidentemente no es una copa en la que podamos ir de menos a más, ¿no? Como dices a veces, ¿no? Bueno, no hemos jugado muy bien, pero hemos pasado y mañana estaremos mejor. Esto que se dice alguna vez, ¿no? Bueno, pues aquí hay que ir de más a más, porque jugamos con una avenida que viene con todas las jugadoras recuperadas y creo que llegamos momentos diferentes de la temporada y ya está. Entonces, por eso digo que hay que ir de más a más.
Encara en bàsquet, el Barça juga finalment a les 9 de la nit al Palau contra l'Estrella Roja, un rival directe a l'Eurolliga. El Barça busca el tercer triomf consecutiu per assegurar el play-in i poder optar encara a accedir directament als quarts de final. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
Hem aconseguit dues victòries molt importants a l'Eurolliga, a València i contra l'Efes aquí a casa, i que ho hem de mirar d'aquesta manera, no? Que d'alguna manera pues, hem aconseguit treure aquestes dues victòries i ara en tenim una altra per endavant, no? I sempre mirar una mica endavant. No? Aquí hem d'estar tots molt junts en aquests moments per intentar aconseguir aquesta victòria del divendres, que és molt important. No?
I el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació de l'entrenador Dani Miret. El badaloní seguirà vinculat amb la penya fins al 2028. Miret porta 2 anys a la banqueta del primer equip del Joventut després de passar per les diferents categories de base del club. Escoltem Dani Miret.
La confiança que el club, que el Juan i el Jordi van tenir des del primer moment, ho han demostrat no només en paraules, sinó en fets. És molt difícil posar un entrenador jove sense experiència i sent de la casa. Crec que a Europa això no hi ha molts casos. I fer-ho aquí la penya, doncs, crec que té un valor i crec que al mateix temps ho normalitzem, però s'ha de ser molt valent per fer-ho i ho han fet en els bons moments i en els mals moments i així se m'ha transmès. I crec que és d'agrair que quan hi ha una confiança sigui al 100% i en tots moments.
Jonas Vingegaard ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya i és nou líder a exhibició del ciclista danès en una 5ª etapa que ha començat a la Seu d'Urgell i que ha finalitzat al Coll de Pal, a 2 quilòmetres de la Molina. Ara mateix, Vingegaard, com diem, que queda en aquesta segona plaça, en aquesta primera plaça, volem dir, amb aquesta victòria d'autoritat i deixa gairebé sentenciada la Volta. Demà viurà la Volta a la penúltima etapa de muntanya de 158 quilòmetres entre Berga i Caral. I notícia d'última hora, el Barça es confirmen els mals pronòstics en la lesió de Rafinha, que es va retirar ahir lesionat del partit amistós contra França. Mínim 5 setmanes de baixa, la Confederació Brasilera allibera el jugador i, per tant, es perdrà el tram decisiu de la temporada.
Gràcies, Toni. Fins aquí Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Que passin molt bona Setmana Santa. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
On the dark side of the earth, where the creatures are out, I'm a man on the moon. Midnight round my neck, and sunrise on my breath, I still wait for you. And will you lay down all the things you've done? Don't turn your face around, you can't come undone. Oh, hey, did you call? Did you fall? Do you need someone? Do you need someone? Oh, hey, I'm a mess myself, but I think I could be someone. If you need someone, and I was alone, it was fine. I could deny all I like. I could just push back and make believe, and it was alright. But hey, did you call? Did you fall? Do you need someone? I could be someone for you. Now there's gold in your eyes, in this rosy-fingered light, like a man on the moon. Out of sight, out of mind, never raise the alarm, yeah, I'm just like you. Can you lay down?
música a la ràdio més propera.